Rellegir el que m'havia espantat de primera vegada, rellegir sense saltar-me un paràgraf, rellegir des d'un altre angle, rellegir per comparació, però sobretot rellegim gratuïtament, pel plaer de la repetició, per l'alegria de les retrobades, per la comprovació de la intimitat. Les raons que exposa Daniel Penach per rellegir un llibre segurament no són gaire diferents de les que ens porta aquest gest anòmal i redundant de tornar a entrar en una història que ja coneixem. Les mateixes frases, els mateixos personatges, idèntica ambientació i, tanmateix, l'experiència lectora canvia. Ningú no es banya dues vegades en el mateix llibre. Avui a Ciutat Maragda ens consagrem el plaer, el vici i el costum de la relectura. En parlem amb el Marc Rovira, poeta i editor de la revista La Lectora, amb la Maria Boigues i el Jordi Puntí. I el Joan Lluís Lluís ens parla de biblioteques destruïdes a partir de Víctor Hugo. Avui, des de la repetició, obrim Ciutat Maragda.
Ciutat Maragda, amb David Guzmán.
Pablo tira sui bicchieri, Pedro mira i camerieri, e fra tanta confusion nasce una canzon. Tipi tipi tips col calypso, allora si mettono a cantar.
Ai ai, siamo messicani.
Tipi tipi tips col calypso, poi si mettono a danzar.
Ai ai, siamo messicani.
Jo volia avui saludar en Marc Rovira. Benvingut, què tal?
Molt bé, gràcies.
Maria Boigues, ben tornada.
Com anem?
Jordi Puntí.
Què tal, com va això?
Avui consagrats al com i el per què de la relectura, i volia començar sobretot per aquest segon, diguem-ne, el per què, recuperant una idea que explica o que expressa Italo Calvino a Per què llegir els clàssics, un llibre en ell mateix, un clàssic també, i quan Calvino diu: en la vida adulta hi hauria d'haver un temps dedicat a repetir les lectures més importants a la joventut, perquè les lectures de joventut poden ser poc profitoses per impaciència, distracció o inexperiència. Potser aquesta segona part és més qüestionable, diguem-ne, perquè jo crec que el profit de les lectures de joventut és el que és i està bé, però sí que aquesta idea de trobar un temps dedicat a repetir lectures, no? Em preguntava, Marc, si és possible encara trobar aquest temps en un mercat saturat de novetats. Ho dic perquè La Lectora, la revista independent de crítica literària que tu has cofundat i on escrius i que edites, doncs en part es podria dir La Relectora, no? En el sentit que l'esperit de la revista hi ha també aquesta idea d'aprofundir més enllà de l'actualitat en debats literaris i culturals.
Sí, efectivament. És una de les idees principals de La Lectora, és fer una mica de revisió també de tota una sèrie d'obres de literatura catalana i de parlar-ne, perquè inevitablement quan una obra es llegeix en una, ja no només una època vital personal, sinó quan es llegeixen obres en èpoques completament diferents, la lectura és necessàriament diferent. Estem en un món diferent, per tant, llegir Balzac ara, per exemple, no és el mateix que llegir-lo a la seva època. Llavors, sí, es poden fer des de la crítica moltes relectures i és important fer-ho, em sembla. Sí.
Com podem trobar, Jordi i Maria, aquest temps de relectura? Per què val la pena, quan encara no? Perquè hi ha aquesta petita... A vegades parles amb gent, és impossible llegir tantes coses interessants com es publiquen. I, per tant, tornar a coses llegides, hi ha gent que consideraria fins i tot una pèrdua de temps.
És un acte subversiu. Rellegir, jo crec que avui dia s'ha convertit en un acte d'anar a repel i, per tant, de subversiu amb el món editorial i amb el món de les publicacions, però també amb tu mateix, perquè en realitat et demana revisar-te, no? Hi ha una cosa que hi pensava ara quan has dit d'això de joventut, pensava en una idea, i és que de fet a la infantesa rellegim molt
tota l'estona.
És el que, perquè primera perquè tenim pocs llibres i després perquè el que ens atreu és tornar al mateix i tornar a viure el mateix. I com és que, de mica en mica, anem abandonant aquesta atracció per la novetat, no? Potser hi hauria, se m'acut, potser hi hauria d'haver, o podria haver-hi una explicació en la diferència entre fantasia i imaginació, no? Que la fantasia és una cosa que neix del no-res, i en canvi la imaginació neix de l'experiència, o a l'inrevés, ara ja no me'n recordo com és, i que, per tant, doncs, hi ha un moment on ja no en tenim prou amb el que anem coneixent, sinó que el que ja coneixem ens demana conèixer coses noves, no? Però aquesta mateixa operació, probablement, al cap dels anys, es repeteix a l'inrevés. És a dir, volem recuperar allò que havíem llegit per saber qui som o qui érem i també per saber si una cosa essencial, que si el llibre, que és el que deia el Marc, si el llibre avui dia llegit determinat llibre, determinat poema, el que sigui, doncs continua dient-nos les mateixes coses o en diu de noves, no?
A mi em sembla que té molt a veure amb el caràcter de cadascú quan surts del món professional, perquè si el món professional, diguem, el sistema literari tendeix a empènyer-te cap a la novetat, però en el fons això és un cercle petit, si penses en la gent que llegeix i punt. Jo crec que hi ha ben bé una qüestió de caràcter, que entre els relectors i els lectors hi hauria la mateixa diferència que entre la gent que el que li agrada és viatjar sempre a un altre país i la gent que el que vol és tornar sempre al mateix lloc. Jo pertanyo a la gent que torna al mateix lloc i que rellegeix. És una qüestió de mena, si vols, és realment. I té a veure també amb el repetir cada any les mateixes excursions, exactament, i constatar cada vegada que la capacitat que té el teu ull d'absorbir un paisatge és molt limitada i sempre l'estàs, d'alguna manera, redescobrint. I això mateix passa amb la literatura. Jo diria que hi ha també el que deia Jordi, no? Per què en la infància ens passem tanta estona no només rellegint, sinó desitjant que ens tornin a explicar el mateix conte? És una de les, un dels grans plaers d'infància. No és que t'expliquin un conte nou, és que t'expliquin sempre el mateix conte, i a més que te l'expliquin exactament igual. És una cosa que jo recordo, quan algú introduïa una variació en el conte, no, això era trampa, havia de ser d'aquella altra manera. I aquí hi ha una cosa que no sabria analitzar-la, però que és un plaer molt especial, molt fondo, i jo trobo que molt reconfortant.
La cosa és que simplificant, quan som petits i volem que ens repeteixin exactament el mateix o volem tornar a llegir el mateix, en el fons el que volem és retornar a moments d'una història, d'alguna cosa que ens han, no tant enlluernar-nos en com ens l'han explicat, sinó precisament en allò que ens explicaven, perquè ens ha sobtat, perquè ens ha sorprès, perquè ens ha emocionat. I en canvi la relectura, tal com l'entenc jo avui dia, i no sé si vosaltres penseu el mateix, és més un intent de retrobar coses que t'havies perdut en la primera lectura, i, o que fins i tot, com que la història en si ja la coneixes i ja no et sorprendrà, et pots fixar molt més en els detalls, en els aspectes que t'havien passat per alt perquè estaves massa pendent de veure què passava amb tot allò, no? Clar, les novel·les, això és molt més evident amb novel·les, diguem-ne, que tenen una trama que evoluciona. Amb les novel·les, diguem-ne, que són més d'elucubrar, potser no és tan important, però també, a la seva manera, també. No?
O fins i tot novel·les, a mi això em passa amb Madame Bovary, per exemple, que és una novel·la que hi vaig tornant cada X temps, perquè cada cop que la llegeixo ja no es tracta tant de recordar el primer sentiment que vaig tenir quan la vaig llegir, que va ser un sentiment molt potent, molt fort, tant d'identificació amb alguns personatges com en el món que recrea Flaubert, sinó que es tracta també de descobrir-hi petites coses, les petites descripcions, és a dir, quan Madame Bovary entra, per exemple, a la seva casa, no?, a casa del seu nou marit, què és el que hi ha, com és la descripció, les botes en fang, per exemple, l'enciclopèdia medicinal que té allà el pobre Charles Bovary, hi ha tota una sèrie de detalls, també, que potser la primera passada no t'havies fixat, però després, com que ja saps de què va una mica, doncs ja tens temps per fixar-t'hi, per recrear-t'hi una mica més en la creació purament literària.
És curiós que citis aquesta, jo li havia tingut una veritable falera durant molt de temps i m'he tornat incapaç de rellegir-la perquè la trobo tan desoladora que ja no puc. Això és una altra cosa, que també t'adones que amb el temps t'estoves de vegades i que hi ha emocions que ja no ets capaç de contenir perquè et fan mal. I jo sé que Flaubert, que havia estat una obsessió durant molts anys, no puc llegir-lo, només puc llegir les cartes.
Però fixa't, no creus que si el fet que aquesta sensació desoladora que et va deixar, posem extrema ja l'última relectura, no la pots anticipar? O sigui, no pot ser que tu ara diguessis la rellegiré sabent que em passarà això.
No. És que per mi és l'obra que fa que jo sé què és desolació.
Yeah.
És aquesta, és ben bé...
I no hi vols tornar?
Ara no puc.
Ara no pots, bueno, però penses que potser amb els anys sí.
En canvi, hi ha una cosa que sí que puc i que faig és, de tant en tant, passar-hi una estona, fer una capbussada i anar-me'n, però llegir-la de cap a cap i arribar, és a dir, fer tot aquell viatge i arribar a la mort i a l'escena en què aquell xicot deficient i coix plora tota la seva ànima damunt de la tomba de l'Emma, és una cosa que jo hi no puc. De fet, que necessito una novel·la més rosa, ja. És una...
No, jo crec que... Però ho has dit molt bé, no pots ara. O sigui, no. És que potser d'aquí 10 anys o 5 anys, a mi m'ha passat amb llibres, sí, que pots i no pots. De fet, si em permets, casualitats de la vida. Ahir estava llegint... Bueno, vaig llegint...
És estrany veure en Jordi Puntí amb un llibre a Josep Pla.
No, casualitat, perquè la llegeixo, el tinc al costat del llit, i el llegeixo a vegades abans de dormir, que la meva dona diu, sembla que llegeixis la Bíblia, i no, i són les notes disperses, que són molt agradables de llegir, i més com que són molt fragmentàries. Això. I aleshores, ahir vaig topar amb aquest fragment. No conec cap llibre positivament formatiu que d'entrada no sigui dolorós de rompre, que no se us entrevessi com una nosa pesada. Per això crec que llegir bé vol dir, en definitiva, rellegir, insistir. Hi ha hagut llibres que no se m'obriren fins a la segona o tercera temptativa, i portant ja un nombre copiós d'anys a sobre. Vaig començar la lectura del Dan a Florència a 21 anys, l'any 1920. Fins passats els 40 anys, i després de reiterats esforços, no vaig arribar a comprendre una mica la impressionant, grandiosa simplicitat del poema. Vaig començar a llegir El Capital, de Marx, a París, el 1934. Els dos o tres primers contactes foren tan repel·lents que vaig arribar a odiar aquest llibre. Alguns anys després el vaig llegir amb interès i, fins on el vaig entendre, amb molt de profit. És un llibre molt important per comprendre com va fet el món dels nostres dies, però no és pas un llibre complet.
Interessant. És curiós com tot connecta, perquè aquesta lectura primera de Dante a Florència, jo porto un llibre que la cita i l'explica també.
Aquesta...
Sí, després hi entrarem, certament. Però més és curiós, això que deia en Marc em feia pensar també, més enllà dels no, estats anímics que deies tu, Maria, de per què rellegim i així, la possibilitat de fixar-te en nous detalls, no? Que efectivament anant a aquesta actitud infantil i aquest plaer de la repetició que sempre trobem, que també s'hi afegeix un component d'aprenentatge quan ets petit, no? La seguretat de tornar a empatitzar amb els personatges que són tan familiars, no? Però això, en la descoberta de nous matisos, hi ha també, lligant-ho amb l'estat d'ànim, tu parlaves de desolació, a mi m'ha passat alguna vegada, no sé a vosaltres, que amb l'humor, per exemple, ja de més gran, he tingut dificultats per tornar a riure amb la hilaritat de jove, i penso sobretot en La confabulació d'imbècils de John Kennedy Toole, un llibre que als 15 anys vaig devorar, en fi, amb dificultat per contenir el riure al metro i a tot arreu on el portava, i que en una lectura vaig pensar, em vaig preocupar molt, vaig pensar que estava perdent el sentit de l'humor. És evident que ets una persona diferent, però, i que el llibre no canvia, però en tot cas no sé si us heu trobat això, no? Amb un llibre que potser doncs, us ha interessat menys en una segona lectura, o tal vegada fins i tot amb l'actitud de dir, no, millor no hi entro i em quedo amb el record de la primera lectura. No?
Això, a mi, jo tinc tota una sèrie de llibres prohibidíssims que vaig llegir en una edat molt, quan era molt jove, i als quals no hi tornaré.
Com ara quins? Quins són els sagrats?
Quins són els sagrats? Mira, en recordo un que, al qual no hi he tornat i no hi tornaré mai més, que és Juegos de l'edat tardia, de Luis Landero. Em va arribar perquè resulta que vaig guanyar uns jocs florals de l'escola, diríem, llavors era el regal. I me'l vaig llegir aquell mateix estiu, i em va agradar molt, em va agradar moltíssim, però d'una manera extraordinària. I no hi tornaré perquè em va agradar tant que no vull saber si finalment és una bona novel·la, no vull descobrir res més, és una cosa que forma part d'aquella època i ja està. I em va passar també amb La llibreta groga, del Robert Saladrigues, i Cara d'àngel, de Jordi Coca, que va ser de les primeres vegades que jo vaig agafar un suplement del diari, vaig mirar què és el que hi havia i vaig dir, doncs mira, em compro aquestes dues novel·les a veure què passa. Perquè per mi van ser una sortida de les lectures que jo havia fet normalment. Mm. Vaig descobrir que, en fi, que la literatura era molt més gran del que jo coneixia. I finalment, també, l'altre llibre prohibit és La plaça del diamant. I aquí sí que al passar el diamant no hi tornaré segur mai.
Pots.
Sí?
Mira, jo l'he llegit, crec que 12 vegades, aquestes
es
altures.
Pot tornar.
No s'exhaureix i el plaer és intacte. Aquesta justament, la visió perifèrica que fa que vas recollint detalls i detalls i capes i capes i capes de percepció i de sentit, aquí és allà on amides la riquesa d'aquesta obra. És a dir, qui no tinguis por, pots tirar de cap, borratxo si vols, pots fer-ho.
D'acord, m'apunto la passada del diamant com a llibre que he de treure de la prohibició. Sí.
Home, 12 vegades està molt bé. Jo crec que...
Això té a veure amb la vida editorial, sí, sí, que et porta a rellegir molt, perquè en realitat un llibre que publiques l'has llegit pel cap baix 5 o 6 vegades. Per tant, la relectura és el pa de cada dia. Per tant, aquí és... Però és molt diferent de la relectura d'un lector normal.
Anem, per tant, resseguint algunes de les relectures que avui hem portat, però també hem demanat a algunes persones que participessin, no?, dels títols que han rellegit i per quina raó, i comencem, per exemple, sentint l'escriptora Gemma Ruiz.
Manual per a dones de fer feines, de Lucia Berlin, sí, és un dels llibres que m'he llegit més cops. Jo crec que una quarta relectura he fet segur. La primera va ser perquè l'Eugènia Brogi, la seva editora, va dir-me que creia fermament que aquest llibre em significaria molt, i així ha estat. La segona va ser per preparar-me un programa que fèiem aquí a la ràdio amb el Roger Escapa. Jo parlava d'aquesta etiqueta de dones aplicat a totes les coses de la vida, a tots els àmbits, però també en literatura, que entén que l'universal sempre és masculí. Per tant, la Lucia Berlin ho rebat molt fàcilment. I les altres vegades que me l'he llegida, que l'he anat a buscar desesperadament, doncs és per celebrar la vida, per celebrar que hi hagi artistes com ella que tenen aquest enginy, aquest talent, aquesta escalfor, aquesta humanitat. I quan flaqueges, quan veus les coses negres, quan penses que no podràs fer les coses que vols fer, doncs vas a buscar la Lucia Berlin, et fot unes quantes cleques, et fa riure, et fa emocionar i t'eixample el cor. Per tant, jo crec que ara ja m'estan venint ganes d'anar-la a buscar per fer una cinquena lectura.
Molt bé, de plaers inexauribles, efectivament, i a més ara, d'enhorabona, la Lucia Berlin, perquè l'altra editorial també publica Benvinguda a casa, no?, un nou títol i noves troballes també, de manera que la gent m'estarà contenta i podrà...
Sí.
I podrà...
Sí, a més hi ha una... Diguem-ne, ella obre una idea que és interessant, que és rellegir llibres de contes, no?, que a vegades potser no cal rellegir tot el llibre, sinó que en pots rellegir un o dos o tres o els quatre contes que et van agradar més, no? I d'alguna manera, no sé si us passa, tens la sensació que estàs tornant a tot el llibre. O sigui, al final tries. A mi em passa... Un dels llibres que he portat que he rellegit més sovint són els 9 contes del Salinger. I tampoc, si penso... no me'n recordo dels 9 contes. I mira que l'he llegit 3 o 4 vegades, però no me'n recordo de tots 9. Me'n recordo de moments, d'escenes, i sí que hi ha 2 o 3 contes que els he rellegit molt, molt conscientment. També t'he de dir, d'una manera gairebé, diria, professional, perquè una de les coses que m'atreu més del Salinger és com construeix els diàlegs. I la manera... Aquesta cosa que és tan, tan difícil, que és fer un diàleg que soni natural i que al mateix temps sigui literari, no? I que no sigui, diguem-ne, perquè ja ho sabem, si intentes escriure de la manera com la gent parla, diguem-ne, et surten uns diàlegs que no són com la gent parla, no? I aleshores, i per fer-te llegir i que al mateix temps, diguem-ne, tinguin la vivesa i la sensació aquesta de ser instantanis, el Salinger és fantàstic. I al mateix temps, aquí afegeixo un altre element de relectura, que és què passa, perquè aquest llibre jo el vaig llegir per primer cop en català i després, quan sabia una mica més d'anglès, el vaig llegir en anglès, no? Llavors, clar, és una relectura rellegir-lo en una altra llengua o en la llengua original, o és una lectura nova? Jo vaig descobrir-hi moltes coses en aquella falsa relectura, perquè, bueno, en aquell moment el meu anglès ja era prou bo com per captar jocs de paraules, que de fet la traducció del Quim Monzó havien, diguem-ne, traduït i havia traslladat molt bé, però al mateix temps hi havia una cosa que no havia captat tant la primera vegada en català, que és que, en el fons, aquella manera de parlar de la classe mitjana alta de Nova York em retornava a moltes pel·lícules americanes que jo havia vist de la classe mitjana alta de Nova York o d'Estats Units en general, no? De comèdies, sobretot, no? Aquelles comèdies de Howard Hughes i això. I pensava, ostres, doncs és una altra lectura que he fet i que m'ha portat a un camí que no m'esperava, no?
Interessant, això de la traducció com a relectura, que tècnicament ho és.
Sí, sí, efectivament, i també interessant això de tornar a llibres, per exemple, de contes, no? I clar, jo aquí escombro una mica cap a casa i diré la poesia, per exemple, és el gran gènere on pots anar-hi tornant, no és que et llegis el llibre de poemes cada cop que hi tornes, sinó que recordes algun poema que t'ha agradat molt o que et va agradar moltíssim, o potser que entronca amb la teva situació vital, perquè de sobte recordes algun vers, i hi vas i descobreixes coses noves. O fins i tot quan escrius poesia. A vegades tens alguna mena d'idea, no saps ben bé com escriure-la, no? Perquè la poesia s'escriu en paraules, no en idees, que deia Mallarmé. I llavors de sobte estàs llegint un poeta i et dona, dona el to, dona el ritme, dona alguna cosa que fa que ja el teu cap comenci a funcionar. O sigui que la poesia realment també, sí, com a gènere, crec que és el gènere de relectura per excel·lència, si se'm permet dir-ho.
De relectura, i a més, no és gens insòlit que una persona que realment llegeix poesia sàpiga poemes de memòria i tingui una biblioteca de poesia memoritzada a dintre. És a dir, que no cal ni tan sols que vagi a buscar el llibre. I a mi és una cosa que... És un fet que m'impressiona molt quan parlàvem de si l'època és reàcia o no reàcia a la relectura. Hi ha una cosa que em sembla que sí, que si ens passés, i espero que no ens passi mai, seríem incapaços de reproduir, és aquells casos en què una persona, des de presó, és capaç de reconstruir una obra per passar l'estona. Es donen casos que, per exemple, presoneres polítiques en camps de concentració que van reconstruir una obra sencera de Molière i la van interpretar amb la memòria de totes elles. O, recordo el cas del meu avi, que l'havien detingut a Montjuïc al cim per no haver denunciat els seus germans desertors, i el seu germà, també voluntari al front, matemàtic, era en una cel·la del mateix Montjuïc, i quan van sortir van dir, t'avorries? I un deia, no, jo vaig fer equacions, i l'altre recitava poemes. Per tant, són coses que penses realment, l'espai, diguem, imaginatiu que ocupen aquestes coses, jo el trobo envejable, jo que no sóc capaç de retenir de memòria ni un vers, és una cosa espantosa.
Sí, sí, no, i a més la poesia té hi ha molts poemaris que a determinades edats, no, i entres per les raons que siguin, fins i tot acadèmiques, no? Penso, per exemple, un dels poemaris que te l'he rellegit més, que és Les persones del verbo, Jaime Gil de Viedma. Evidentment, aquest llibre, als 18 anys, als 35 o als 50, diu coses totalment diferents, no? I cada poema, per mil raons, doncs t'entra per vies diverses, que té a veure, efectivament, doncs, amb un currículum experiencial que la poesia també ve acompanyada. I tu crec, Marc, a més que has vingut amb algun d'aquests poemaris que abans citaves, no?
Sí, sí, sí. Això que comentaves ara, jo pensava sobretot en Les dones i els dies, de Gabriel Ferrater, perquè és un llibre que vaig llegir abans d'entrar a la universitat, després el vaig rellegir també per qüestions acadèmiques, i va ser quan el vaig descobrir de debò. Però jo recordo llegir aquest llibre i no entendre gaire bé algunes de les coses que hi deia. És a dir, per mi era una poesia que l'Immemorien, per exemple, més o menys sí que veia per on anava, però després té una sèrie de poemes que no veia ben bé què em volia dir Ferrater amb aquell poema, i no obstant això pensava, ostres, però malgrat tot, aquí m'està dient coses que són importants. I com que aquest dilluns vam fer la presentació de la revista Reduccions, que dedica el número aquest cop a Gabriel Ferrater, vaig haver de tornar un altre cop al llibre per recordar diversos poemes, etc. Feia molt de temps que no el llegia. I, ostres, em sembla que és important tornar-hi, perquè crec que aquesta nova edició crítica de Jordi Cornudella, publicat a 1962, està molt bé, perquè els poemes tenen el seu espai, en l'anterior no el tenien, per tant, els poemes estan, diríem, desvinculats de la influència un de l'altre, com a mínim en el paper, i crec que és interessant tornar a agafar des de la crítica també Les dones i els dies, perquè crec que en podem dir més coses. Fins ara la crítica ha dit moltes coses sobre... doncs explicar alguns passatges, alguns versos que no s'acabaven d'entendre. Em sembla que es pot discursivitzar bastant la poesia de Gabriel Ferrater, i que està prou bé fer-ho. I l'acompanyaria, evidentment, amb el curs de literatura catalana contemporània, que ja vaig veure que em vau fer...
Sí, sí, em dedicaré una sessió aquí a Santa Maragda.
Una sessió, i és important també perquè em sembla que diu coses també de la pròpia poesia. Quan Ferrater surt de la poesia, no?, de la càmera subjectiva, que diu ell a propòsit de Víctor Català, i es posa a fer crítica, i diu, tot bon poeta ha de fer això, tot bon símbol poètic és això, en el fons penses, ah, d'acord, ara entenc què és el que fa ell, no?, quan es posa... escriure poesia. Sí, em sembla que és una relectura important. I l'altra que volia comentar és potser una mica una marcianada, però em sembla que és un llibre molt interessant, que són Els somnis de Guerau de Liost. Encara es pot trobar en alguna llibreria, si no, de segona mà segur que es pot trobar, i em sembla que és un llibre divertidíssim. I mira que abans de recomanar aquest pensava més en Balzac, perquè és un autor al qual recorro quan estic trist. Balzac em fa molta gràcia perquè té un to folletinesc i a vegades té un punt de barroer en la construcció narrativa que m'agrada molt. Però vaig pensar que no sabia quina obra de Balzac podia recomanar, així que vaig tirar per l'altre autor que llegeixo quan estic una mica trist, que és Guerau de Liost, i concretament Els somnis, que és molt divertit. Explica des del somni 1 fins al desè com neix i com mor un Guerau de Liost, que és una mena de personatge estrany mig inventat. I hi ha coses exquisites. El somni 5, per exemple, hi ha un fragment que jo relaciono, tot i que és una idea feliç, evidentment, però relaciono amb Orlando de Virginia Woolf. Hi ha un moment en què el personatge Guerau de Liost estava bevent una copa i de sobte a la taula veu com hi ha cinc personatges que tenen la seva mateixa cara. És una mica com el ser John Malkovich, doncs exactament el mateix. I llavors cadascun va començant. Parla el grau poeta, parla el grau advocat, cadascun criticant una mica la seva banda, i parla també el grau de meta, li diuen, on es pot veure tota una sèrie de coses de l'època que és bastant interessant. I sí, com que a més és un llibre que lingüísticament és una mica curiós, perquè Guerau de Liost té una llengua, en fi, curiosa, caldria llegir el fragment que Gabriel Ferreter dedica a Guerau de Liost, perquè em sembla que és bastant important per entendre'l. Doncs clar, és un llibre que cada cop que hi vas descobreixes coses, perquè a vegades hi ha dobles sentits que no acabes de veure la primera. O sigui que sí, recomanaria per rellegir Les dones i els dies i Els somnis de Guerau de Liost de per vida, vaja.
Caram, relectura vitalícia, eh? A més, és un bon tàndem. Doncs mira, en aquest moment també incorporem un relector que crec que avui també ha triat poesia.
Hola, Ciutat Maragda, sóc en Jaume C. Pons a l'Orde i sé que rellegís un dels grans plaers de sa vida. Ses dues lectures que més he rellegit i rellegit i rellegit són S'obra poètica, en Andreu Vidal, i 39 graus a l'ombra, d'en Antoni Vicenç, una novel·la que ha acabat de recuperar ara mateix i on ara Montaner ha dit amb molta alegria. De fet, m'estim tant en Andreu i en Antònia que els he convidat a sortir com a personatges a sa meva novel·la Ciutat de Mal. Gràcies infinites i bones relectures.
Molt bé, en Jaume C. Pons a l'Orde, que efectivament també, a més de novel·lista, també poeta i relector de poesia, que certament és un dels gèneres, juntament amb el conte, que més conviden. També per les dimensions, no? per la brevetat, que caram, perquè no és el mateix rellegir, doncs, no ho sé, La broma infinita, de Foster Wallace, per parlar d'un llibre d'extensions notables, que no pas entrar en un poema, per molta dificultat que tingui, no?
I al mateix temps sembla que el prestigi el tenen les grans novel·les, no? Sembla que si dius, és que jo rellegeixo cada any el Quijote o rellegeixo cada any Ulisses, i, bueno, llavors no fa res més, perquè, no? Però és veritat que hi ha com un prestigi de la relectura dels clàssics, que hi és així. I en canvi, penso que ara que escoltant el Marc, penso que Ferreter, per exemple, és un poeta que dona molt joc per la relectura, perquè no l'acabem d'entendre. Sí, és veritat, i sempre hi ha coses que hi entraràs de nou, i jo ho dic amb convenciment de que fa molts anys que llegeixo de tant en tant, i fins i tot he fet una operació que és llegir els poemes, que els poetes que a ell li agradaven, per veure si pesco alguna cosa, no? I de tant en tant, i recordo una vegada que ell té un poema que es diu A través dels temperaments,
sí.
I llegint un llibret sobre Joyce vaig topar amb la frase de Joyce que diu l'art és la vida vista a través dels temperaments, no? Sí. I vaig pensar, home, doncs ja està, ja tinc la clau de lectura pel poema. Llavors què vaig fer? Vaig tornar al poema.
Clar.
Em refereixo a aquesta mena d'operacions, això és molt més fàcil fer-les en poesia que no pas, evidentment, amb narrativa i amb narrativa llarga. Llavors aquí, si em permets, jo introduiré un element, que és el llibre que heu rellegit o que heu intentat rellegir i us ha decebut, diguem-ne, o no hi heu entrat amb la mateixa intensitat, amb la mateixa força, o d'alguna manera us heu adonat que no era prou, no, diguem-ne, que vivia millor en el record que en la realitat, no? A mi em va passar amb una novel·la del Robert Coover, que immediatament la recomanaré molt, que és La festa de Gerald, que la va publicar...
M'agrada tancat. Molt.
L'has rellegit?
No.
Ah, amigo.
Però en tinc un record, jo crec que, com no, deia abans el Marc, que intocable.
Ah, veus?
No el vull tocar, m'ho vaig passar tan
bé. Aquí hauries de fer cas, em sembla, no?
És una novel·la extraordinària des de molts punts de vista, de vista estrictament de l'explicació del que passa, perquè no és una novel·la que passa en una festa, en un pis.
Durant moltes pàgines no entens què està passant.
I a més, amb un narrador que et va explicant el que passa i al mateix temps, entre parèntesi, t'explica el que passa dins el seu cap. Per tant, estàs amb dos nivells de lectura tot moment. No? I jo et dic, si no l'heu llegit, correu a buscar-la, perquè és una novel·la extraordinària. Però, en canvi, una relectura, potser per aquest exercici d'artifici que és molt, molt present, no sé. Jo la vaig aguantar 100 pàgines i vaig deixar de rellegir-la i vaig pensar, no, em quedo amb el bon record que tenia, i 100 pàgines no era ni la tercera part, no? Però és una novel·la llarga.
Sí, sí, però com efectivament deia Borges, creo que releer es más importante que leer, salvo que para releer se necesita haber leído. En conseqüència, qui no l'hagi llegit, jo estic d'acord que és una gran... Està a quaderns crema i anagrama, i és una gran novel·la, no?
A mi m'ha passat amb Proust. No és per fer el tifa i dir que cada estiu rellegeixo la recerca, però si no, al contrari. És dir, però també té a veure molt clarament, en aquest cas, amb moments vitals i amb el tempo. Perquè aquí és una cosa que és ben interessant. Jo trobo que quan rellegeixes no és tant que la teva reacció a la lectura t'informi sobre quina persona has esdevingut, sinó sobre la teva estètica. És a dir, com va canviant la teva estètica, no la teva persona. I el cert és que Proust és un autor que de totes maneres em va passar que vaig necessitar, bueno, el que explica Pla, aquests intents fallits l'un darrere l'altre d'entrar, i és ben bé com entrar en una aigua massa espessa que no te'n surts de nedar, fins que un bon dia te'n surts, i al moment en què jo vaig llegir la recerca, finalment vaig parar de fer qualsevol altra cosa. Recordo que no sé quant de temps va durar, si van ser 2 mesos, que vaig deixar de treballar i em vaig dedicar a llegir, perquè era l'única cosa que m'interessava. Ara bé, és tan absorbent aquesta obra que has d'estar perfectament disponible, i em sembla que ja no és una qüestió de temps o de falta de temps, sinó ben bé de disponibilitat mental. No sóc capaç de fer aquest exercici ara, i no sóc capaç de fer petites immersions. És a dir, és una cosa que és realment, o te'n vas a nedar o et quedes a la riba amb aquest autor.
Mira, doncs ara que cites això, parlant precisament de Proust, incorporem també en aquest capítol, aquesta roda de relectures, la traductora Valeria Gallart.
Hola, sóc la Valeria Gallart, i si algun llibre ocupa un lloc central en la meva biblioteca, puc dir fins i tot que hi tinc un altar, aquest llibre és A la recerca del temps perdut, de Marcel Proust. L'he llegit i rellegit moltes vegades, i cada cop em deixa meravellada l'agudesa de l'autor, la seva extrema sensibilitat per descriure l'ànima humana. Em colpeix també el dolor que s'amaga rere el seu llibre, que em va absorbir com un forat negre el primer cop que el vaig llegir, ara fa uns anys. M'agrada la sinuositat del seu estil, fet de frases subordinades que, enfilades, descabdeien un pensament profund i complex. És un llibre que no s'esgota i que t'acompanya al llarg de tota la vida.
Valeria Gallart, recordem-ho, traductora de Proust, que a més ara però ha publicat, com es mereix, en els 3 primers volums que ella ha traduït, i que m'imagino que no li ha passat, no? com a la Maria, la seva experiència lectora. Però sí, és veritat que això dels clàssics, hi ha una excepció. Abans, quan el Jordi deia aquesta falera, no?, de dir, estic rellegint l'Ulisses o estic rellegint el Quixot i tot això, jo crec que en això dels clàssics, a mi almenys, hi ha una excepció que també per longitud t'ho permet, que es diu Shakespeare, perquè tu et pots entrar, és a dir, no necessites totes les pàgines que té una gran novel·la, no?, i pots entrar, a mi m'agrada fer-ho, una comèdia de Shakespeare, al vostre gust, per exemple, i sempre que vas trobant-hi coses, ni que sigui per aquella fascinació pels monòlegs, no?, a vegades els personatges parlen durant 2 pàgines i deixen anar, dius, bueno, pots rellegir un fragment d'una comèdia, o és igual, a Hamlet o Macbeth, o el que convingui, no?, però jo crec que és dels casos que també, com que a més va permanentment reactualitzat i revisitat per diferents llenguatges, és dels casos que s'aguanten perfectament bé, no?
Jo t'he de dir que aquí cal confessar-se, també. A part de Proust i Faulkner i Shakespeare, jo l'autor que rellegeixo religiosament cada any durant l'estiu és Simenon. I no fallo. És a dir, hi ha un moment que és com, saps, com hi ha gent que a la primavera fa una cura de xarop, d'ars o de no sé què. Jo a l'estiu faig una cura de Simenon. I faig una cura de Simenon en francès, ja que és la meva llengua de lectura primera, i que aquest senyor escrivia en francès, per tant, és tornar a casa per mi, és realment tornar a casa, és una sensació molt particular, i és tornar a casa perquè el món del Maigret, perquè és el Maigret, bàsicament, i el Simenon més figura que més ambició literària, jo t'he de dir que aquí allò m'entusiasma el Simenon és en el Comissari Maigret, que és realment aquella manera d'agafar un format infinitament estable, amb aquesta cosa tan reconfortant d'un format estable, que saps exactament com aniran les coses i que saps que anirà de casa seva a la prefectura de policia de París, i que transitarà per una cosa que és la teva geografia ja completament assimilada i completament familiar, i que ho farà amb unes paraules que també són delicioses, perquè per mi és dels prosistes més fabulosos. És a dir, ara que hi ha molta gent que fa cursos d'aprendre a escriure i tot això, per mi és un model absolut, perquè és al mateix temps l'eficàcia de recursos portada a l'extrem, ja que perquè era gènere havien de ser novel·les que no podien superar de cap de les maneres una certa quantitat de paraules i una certa quantitat de pàgines, per tant és un exercici de químic, les coses s'han de dir en aquest espai, i al mateix temps és una llengua increïblement expressiva, al mateix temps que increïblement repetitiva, perquè quan agafes doncs, les 80 novel·les de Mihé, en realitat t'adones que sempre, per més que hi hagi tota una galeria de personatges i figura que de llocs, sempre hi ha boira. Una de les poques coses que canvien és què veu, perquè això també, quan comences una novel·la de Mihé, una part molt important del suspense és quin alcohol estaràs bevent del començament al final de la novel·la, perquè no és pas el mateix sempre. I per tant, quina mena d'alcoholisme t'acompanyarà durant aquell temps és una cosa capital. Una cosa que, en canvi, varia i que no n'acabes de ser conscient i que és extraordinària és l'època històrica, perquè aquest fotut Mihé, que així que comença a escriure'l pràcticament el jubila, al cap de 30 anys doncs el converteix en un xicot de 20 que tot just està començant la seva carrera i l'està començant en un moment de la història de França en què, per exemple, té una novel·la en què el desenllaç de qui ha matat qui aquella persona és perquè n'hi ha uns que són monàrquics, és a dir, entres en el medi monàrquic de França en què hi ha els partidaris del duc d'Orleans i els altres. Al mateix temps, hi ha novel·les de Mihé en què veus com parla de manera absolutament desinhibida dels jueus, com fan els antisemites francesos abans, diguem, del final de la guerra i del moment en què realment va passar a ser un delicte l'antisemitisme, un delicte que en dret penal, si vols. I aleshores vas fent com una passejada per la història de França al mateix temps que per una geografia que, ja et dic, la sensació és aquesta de tornar a casa als avis a l'estiu i no ha canviat res. I no ha canviat res i és fantàstic. I per tant, jo t'he de dir que és l'autor que segurament li he dedicat més hores de la meva vida.
Ben fet.
Deixa'm ser una mica dolent, però la rellegeixes conscientment que és una relectura? Perquè en té tantes de novel·les...
Sí, perquè...
No et pots arribar a confondre de dir, hosti, aquesta l'he llegit o no l'he llegit?
Sempre. Ah, ara bé. Sempre.
Sí, forma part de l'excitació,
perquè a més quan et dic que el rellegeixo, com que són novel·les breus i que a l'estiu tens un tempo que jo sóc repetitiu a l'estiu en regla general, en llegeixo una dotzena cada estiu, saps? És una cosa que les vas menjant l'una darrere l'altra i sempre és aquesta cosa que comences, jo ja sé que les he llegides totes, no, en realitat no hauria de tenir esperança d'haver trobat una novel·la que no hagi llegit, però ja les he llegides, el que passa és que ja no sé si les he llegides només una vegada i aleshores pot ser que l'acabi sense recordar-la o si al cap de 10 pàgines ja s'anirà dibuixant exactament i aleshores, però tot i així t'he de dir que és deliciós perquè precisament és el moment en què tu abans parlaves de la textura dels diàlegs, de la manera com van ballant els personatges entre si, és extraordinari com ho fa, és que és extraordinari el sabor de la llengua, saps? Que això em sembla que en català i en castellà desgraciadament no se li ha fet justícia perquè precisament no és un traductor que li hagin confiat al Simenon i que hagi anat a crear aquesta llengua tan particular i tan increïblement saborosa i que en català puguis tenir aquesta sensació d'un llibre a l'altre d'estar a casa, de sentir exactament aquelles sensacions que a més són... És molt sensorial el Simenon, és molt físic, era un gran sensual i això tu ho veus en la seva manera d'escriure.
Això em fa pensar a les lectures que per la seva composició hi penso en un gènere molt anglès, que és el whodunit, no? Que són les novel·les que bàsicament, hi penso en Agatha Christie, estan enfocades a explicar un misteri o qui va fer sí. Què, no? I a mi em va passar, per exemple, en un de, crec que és l'únic llibre d'Agatha Christie que he rellegit, i sobretot no n'he tornat per aquesta mateixa raó, perquè quan la segona vegada que vaig entrar a Deu Negrets ho vaig fer amb la confiança que no recordava la primera lectura. El drama és quan me faltaven unes 50 pàgines vaig recordar qui era l'assassí. No, i em va fer una ràbia, no?
Clar, però en canvi hi ha una altra l'operació contrària, que és que tu comences a llegir un llibre pensant que el llegeixes per primer cop i dius, això ja ho he llegit. Això passa amb les pel·lícules també, que aquesta pel·lícula l'he vista, i de mica en mica, tu deies, aquesta boira es va dispersant, la boira, i ho vas veient tot més clar, i dius, hosti, si ja el vaig llegir, és veritat, i com pot ser que no me'n recordi, no?
Ara que deies que això passa amb les pel·lícules, a mi això m'ha passat algun cop amb Woody Allen, ho he de reconèixer, que algun cop he posat alguna pel·lícula i pensava, mira, una nova que no he vist, i resulta que anava avançant, i a més és que recordo perfectament que no me'n vaig adonar fins a l'última escena. Fins l'última, vaig empassar-me tota la pel·lícula, i fins a l'última escena no vaig dir, ostres, ara recordo que ja l'havia vista.
Quin era?
No me'n recordo.
Toma el dinero y corre.
Ah, sí.
Era aquesta.
Sí, la primera... no? La primera que dirigeix, jo diria. Sí, sí.
Era aquesta, llavors vaig reconèixer-la cap al final.
I, escolta, tu no ens has dit una novel·la que... O sigui, quin llibre has deixat de rellegir, perquè...
És que ho estava pensant, però no... No en trobava cap. La veritat és que quan vaig a la relectura vaig molt sobresegur, m'ho penso molt abans de fer una relectura. I llavors, sovint no he tingut... No he tingut l'ocasió de pensar, ostres, quin desastre haver començat. Clar. Perquè és una cosa que em faria molta por de, que em passés, veritablement. Llavors escollo molt bé les meves relectures i poso una mica de la meva part perquè m'agradi, perquè si no el fracàs és extraordinari. I en principi, ara mateix, no recordo que m'hagi passat mai això.
En tot cas, tens aquesta precaució, no la perdis mai, no? De mantenir intacta la primera lectura. Jo n'he portat una altra també per raons, estem també explorant diferents raons de relectura. Una és per raons geogràfiques, al marge de la prosa d'en Josep Pla, que sempre és un plaer tornar-hi, no? És un llibre particular perquè es va publicar com a tal l'any 55, però són cròniques i articles que ell va escriure des dels anys 20, crec que arriba a Itàlia la primera vegada l'any 21, i aleshores es diu Cartes d'Itàlia, i en català el trobem a Editor de Destino. Ell va resseguint, bàsicament, parla de la Itàlia que ha conegut, la mirada de Pla sobre un país que ha canviat molt, evidentment, en pràcticament fa un segle, no? Doncs parla de patrimoni, parla de paisatge, paisatge humà, paisatge geogràfic, parla de menjar, evidentment, s'hi dedica abastament, parla de vins, parla d'un munt de coses que, a poc vam recorrent tot el parlar de literatura, parla de llengua, comença a Gènova, baixa, en fi, Toscana, Úmbria, Campània, Pulla, i acaba més o menys al Vèneto i a Turí, al Piemonte. I aleshores, jo trobo fascinant, és un llibre que sovint en viatges a diferents a Itàlia, doncs, o abans d'anar-hi o fins i tot en l'avió, vaig rellegint i aviam què trobo, no? I trobo que en moltes coses continua sent vigent la mirada i la manera com que després trobes allà, malgrat els canvis, insisteixo, de moltes coses. He triat un fragment petit de Nàpols, no? Però és bastant el to d'aquestes cartes d'Itàlia, que diu així: aquestes ciutats al tipus de Nàpols jo les trobo completes, i arribeu i us agafa una mena de desig de perdre-us pels carrers, de fondre-us en la vida popular, de prendre un bany d'humanitat espessa. La brutícia us fa gràcia, us sap greu no saber menjar els macarrons amb les mans, les supersticions, el joc de l'amor, la misèria, us entendreixen. Tota la vida és el carrer, i el que us fascina és la vida del carrer. El carrer us atrau, anar a Pompeia és com anar al cementiri, pujar al Vesuvi en funicular és una cosa ridícula i una veritable provocació a la importància que tenen els volcans en certes universitats alemanyes. Anar al museu tenint una vida picant i saborosa al costat és com mercadejar el segur per l'insegur. No hi ha pas llocs a dubtes. La feina d'un turista conscient i organitzat és a Nàpols aquesta, perdre's pels carrers. No? I aquest vagarejar que tots hem tingut la temptació de fer no només a Nàpols, sinó en tantes altres ciutats d'Itàlia, que això, en aquest cas, dèiem abans, el llibre no canvia, canvies tu, no? En aquest cas, el país canvia i moltíssim, i en canvi les cartes d'Itàlia en pla, no? Continuen mantenint-se. Tu, Jordi, que ets un relector assidu de Pla, no
bueno,
només del Pla
sí,
Viatger.
No tant, no tant, eh? No et pensis, el rellegeixo gairebé com un oracle, a vegades. Bueno, a veure, aquí, obres el quadern gris per una pàgina qualsevol, a veure què m'explica, no? I et pot ajudar. No, això, en canvi, m'has fet pensar en un llibre que jo crec que li dono una utilitat semblant, que són Les històries de Londres de l'Enric González, que és un llibre extraordinari per entendre la ciutat de Londres. Ell va ser corresponsal durant, va estar 5 o 6 anys a Londres, i aleshores és un llibre que després de, si vaig a Londres, diguem-ne, intento llegir-lo abans, o me l'emporto i en llegeixo fragments allà, i després me n'oblido, ja no hi torno a pensar mai més, fins que torno a anar, doncs, al cap d'uns quants anys, tornes a anar a Londres, o pel que sigui, no? I té això, té aquesta capacitat d'haver capturat una essència de la ciutat que, malgrat que la ciutat va canviant, hi ha coses que no canvien i que, per tant, doncs, quan el tornes a llegir, et torna a donar tota la informació per entendre millor aquella ciutat.
Anem a veure quina relectura ha triat, en aquest cas, Josep Maria Fonalleres.
Quin llibre he rellegit més? M'hi fas pensar. Novel·les, contes... No sabria què dir-te. I al final he pensat que el millor potser era anar-te a refiar més que de la memòria, de la realitat, de veure en quina situació estan els llibres. I he anat a parar a poesia 1957 de Carner, que és un llibre que està estripat, no, el llom no hi és, el faig servir com un punt del llibre, i tornar-te a mirar i he vist marques, notes, pàgines doblegades. No és un llibre que vagis a rellegir sencer, de dalt a baix, sinó que hi tornes. És una mica allò que deia Oden de quin llibre s'emportaria una illa deserta, i d'ell deia un diccionari que és una font d'infinites lectures. Doncs aquesta poesia completa, la 57 de Carné, per a mi representa una mica això, aquest llibre d'infinites lectures.
Interessant, perquè l'any que ve, 2020, serà l'any Carné, no? La commemoració, per tant, que també...
No haurem de passar un any en un altre país perquè ens el serviran fins a la sopa.
Bé, però que a la vegada també és una oportunitat o de relectura o de descoberta, no?
És un estirabot, eh? Però és que un centenari tan important com el de Carné, vull dir que serà...
Sí, no. He vist fotos del llibre del Fonalleres, de l'edició que té, i dono fe que és un llibre que està...
Es desfà. M'agrada molt que el llom serveixi de punt de llibre. Punt,
sí, exacte. que a més, és, com que és un llom molt gruixut, diguem-ne, aguanta molt bé, no? I fent, diguem-ne, fent-ho coincidir, jo no sabia això del centenari, però en realitat l'edició que tenim avui dia de poesia de Carné del 57 és una edició molt poc manejable, o sigui que realment és aquesta edició grossa que va fer Quaderns Crema, amb tapa dura d'unes 1.000 pàgines deu tenir, i per tant estaria bé potser de cara a l'any que ve que la gent pogués tota aquesta caterva de gentada que la Maria pronostica que seguirà el centenari de Carné, doncs que pogués comprar-lo en una edició més portàtil, llegidora. No? Més llegidora.
Trobo que estaria molt bé, sobretot perquè a més ara mateix ja no es pot trobar enlloc, i ho dic amb coneixement de causa perquè l'últim que tenia Quaderns Crema el vaig comprar jo.
Ah, caram.
Per tant, veus? No el trobava, llavors vaig anar cap allà, em van dir que tenien un exemplar allà d'aquells exemplars que guarden, i els vaig demanar, si us plau, guardeu-me'l, perquè aquest el vull jo. I vaig ser, crec, l'últim comprador d'aquesta edició de poesia de Carné. Per tant,
preparar,
estaria molt bé que sí, que pogués ser accessible.
Esperem que sí.
Que el poguéssim llegir, esperem que sí.
De fet, jo tinc l'edició del 57 que va publicar Selecta, i que es troba amb llibreters de vell cada vegada més cara, s'ha de dir, que era fet en paper bíblia i que era molt manejable i molt llegidora. Clar, no és l'edició preparada pel Jaume Coll, per tant hi deu haver alguns errors i tal, però en canvi és una edició molt més manejable. Sí, és portàtil.
Bé, en tot cas hem d'aclarir que efectivament no és el centenari, sinó que el que es commemora aquest 2020, l'any Carné, així dit, és el cinquantenari de la mort. Carné va morir l'any 1970 i, per tant, l'any que ve doncs, s'ha institucionalitzat aquesta commemoració, i el que no sabíem és, efectivament, que en Marc Rovira doncs, tenia aquest últim exemplar, que és el culpable.
Sí. Primícia que dono avui, sí.
Seguim, acabem la ronda de relectors i relectores avui, en aquest cas, amb la Míriam Cano.
Hola, sóc la Míriam Cano i, si ho penso, naturalment els llibres que més rellegeixo són els de poesia. Però n'hi ha un parell que sempre tinc a prop, que són els fragments d'un discurs amorós de Roland Barthes, que de tant en tant hi vaig tornant a les diferents entrades, i una cosa suposadament divertida que mai més no tornaré a fer, de David Foster Wallace, que també m'agrada recuperar força. Són llibres que m'acompanyen sovint, i potser no és una relectura completa, però sí que a batzegades doncs, sempre em sona a prop. Fins ara!
Foster Wallace, certament, no? Que també obre una altra, la Míriam obria ara una altra dimensió que no hem tocat, que és l'article periodístic, la crònica literària, en aquest cas, no? Que també, efectivament, ara, mira, citant Roland Barthes, he pensat en les mitologies, que en alguns casos, per gust, perquè no, evidentment de vigència en tenen poca, però que fins i tot alguna vegada n'hem parlat de la possibilitat de reescriure, és a dir, un exercici no només de relectura, sinó de reescriptura interessant, no? Com seria traslladar les mitologies avui en dia. I efectivament Foster Wallace, tot aquest apartat de, que un dia també en el programa en parlàvem de crònica literària, que continua funcionant, no?
Sí, és curiós perquè jo estava pensant quin potser rellegiria del llibre, perquè jo el vaig llegir una vegada i prou, i se m'acut que probablement el que m'agradaria més rellegir és l'assaig que dedica a la televisió. Perquè probablement avui dia que hi ha la televisió és una cosa gairebé residual i tothom mira sèries i aquestes coses, ell parlava, i recordo que donava moltes idees sobre una cosa que a mi m'interessava molt, que era com avui dia la ficció literària reprodueix no la realitat americana, sinó la realitat tal com es veu a la televisió americana, nord-americana. I aquest doble salt mortal, diguem-ne, o aquesta doble ficcionalització, Avui potser encara és més exagerada i m'agradaria tornar-la a llegir.
Et unibus plurem, no? Crec que és el... O és
un... Sí, una llatinada. Sí, no me'n recordo el nom, però sí que
forma part de l'antologia que en treure Periscopi, també. De...
Ah, exacte,
per tant, es pot recuperar, i a més, en edició recent.
Sí. No, jo, mira, no... És... Pensant en relectures, em va venir al cap el llibre del que Segarra va dedicar a Verdaguer, el meu Verdaguer, i aleshores vaig estar... No el vaig rellegir, tot i que en tinc molt bon record, però en canvi sí que vaig estar així com remenant i mirant i fullejant, i vaig trobar un lloc on ell parla de rellegir Verdaguer. I, no sé, penso que pot ser, és bonic. Diu, avui jo rellegeixo l'Oda a Barcelona. Me la vaig aprendre de memòria quan tenia 7 anys, sobre les pàgines d'un llibre de lectura que en deien El manuscrito moderno. Aleshores, els seus alexandrins em feien l'efecte del repicar de les trampes en la possessió de corpus. I podeu estar ben segurs que en aquell temps no em vaig adonar d'aquests versos. I el cita. De velles guard-li resten perfums de les despulles del rusc de Vall d'Onzella, perfums i dolça mel. Entre tallers i fàbriques té campanars i agulles, com dits que entre boirades de fum signen el cel. I llavors diu, i avui jo rellegeixo aquests versos i em sembla que el Dant no ho hauria sabut dir més bé.
Comparació és agosarada.
A mi em passa que de les obres que m'adono que tinc ganes de rellegir en dates recents, moltes tenen a veure amb un lloc i amb l'expressió d'un lloc. Per exemple, El mar no banya Nàpols, l'Ortese. O, per exemple, Campos de Níjar, del Goiti Solo. O, per exemple, el volum de relats de l'Albert Camus, que va a Txèquia, va a Itàlia, va a Algèria, va a tota una sèrie de llocs, i són relats que en realitat són viatges, pràcticament. Uh-huh. I no sé què ho fa, però potser és que és com un viatge dins d'un viatge, la relectura de textos així. Uh-huh. Que és el que dèiem abans, no? Tornar a un lloc on ja havies estat, i ja hi havies estat a través de la lectura, però també... I és una cosa que m'impressiona, potser, perquè també darrerament la qüestió del paisatge és més present, i especialment la qüestió de la destrucció del paisatge. Uh-huh. Això són escabòries d'un al capdavall. Però t'he de dir que dels autors que jo trobo que dona enormement en la relectura, precisament és el Juan Goiti Solo. Jo el trobo en aquest sentit formidable, perquè és molt poc altisonant, i penso especialment en els llibres, t'he de dir, de quan era més jove, que són llibres que són molt nus, que són molt, molt austers en la seva expressió, i que són d'una bellesa, no només d'una bellesa, sinó que la manera com viatja ell és especialment bonica, perquè té una clara consciència de ser un intrus, i la manera com s'esborra en les converses que restitueix és una cosa preciosa. Mm-hmm.
Hi ha un apartat que no hem parlat des de la creació, i ara pensava també, Marc, tu que has citat poesia, que hem estat estona parlant també de poesia, si ets capaç, tu m'imagino que sí, però per exemple, de quan rellegeixes un poema teu antic, no? Identificar les lectures que feies en aquella època. És a dir, a vegades un escriu empaltat de, no sé, de Ferreter o de les lectures que té més presents en aquell moment. I en diferents poemaris, no, pot més o menys identificar al darrere qui l'ha acompanyat. No?
Sí, més o menys sí. El que passa que també insistiré en aquesta cosa, eh? Rellegir ho faig molt poc, i rellegir el que un mateix fa sí que és una cosa que tinc... amb una mena de... encara més prohibit que llegir els llibres que he dit abans, eh? A vegades sí que... així una mica com de viatge, no? Agafes una mica el llibre, mires una mica a veure què tal, i ho deixes ràpid. Però sí, es pot reconèixer això, i també a vegades es pot reconèixer una mica... el primer llibre que vaig publicar, perquè vaig guanyar un premi, jo tenia 20 anys. Llavors, ara en tinc 30... fa 10 anys això, quan te'l mires, veus les lectures i també penses, ostres, quin vers més mal fet, no? Vull dir, això no ho podies haver arreglat una mica, no te n'adonaves que això no acabava de funcionar, totes aquest tipus de coses. Però sí, veus en la teva pròpia obra també les lectures que feies, i és bastant interessant això del moment de la lectura com un moment de convergència de moltes coses, no? És a dir, el canvi que tu has fet, diríem, a nivell vital o fins i tot de gust estètic, que això aniria relacionat també amb el canvi del món. No? És a dir, el teu curs estètic canvia perquè és on es troba el que ets tu, diríem, que ets una persona canviada, i on es troba el món, que també ha anat canviant. I en aquest sentit sí que aquesta idea de la lectura m'agrada bastant.
No sé si... M'has fet pensar en una cosa, perquè no sé si sou de subratllar llibres, però una manera de donar-te d'aquest canvi del gust estètic té a veure amb rellegir un llibre subratllat. Cada cop arribes a una frase i penses, per què, coi, vaig subratllar aquesta frase? Sí. Per què em va enlluernar tant aquesta frase que ara me la miro i és absolutament innana i innecessària, no? I això és... lògicament té a veure amb el canvi del gust i té a veure amb el fet que aquella primera vegada el llegies amb uns ulls diferents, no? Amb una mirada diferent, i per tant dius, hòstia, a mi això em passa molt amb llibres de Nabokov, que Nabokov té una gran facilitat per crear frases d'aquestes que brillen, que són enlluernadores, i de cop la torno a llegir i penso, ah, bueno, no n'hi havia per tant, no? Perquè després potser he llegit altres coses que m'han enlluernat més, no ho sé.
Que sí, pot arribar, però és el que deies, que trobes una frase que no pots de cap de les maneres aconseguir pensar què carai li has trobat, que són anodines, planes com una coca. Sí, és desconcertant, això.
I a vegades sembla que l'has assenyalat, dic perquè sí que subratllo i a vegades m'apunto petites coses al costat, no? A vegades el que em passen amb els llibres quan rellegeixo és que tinc allà marcat un enigma de format extraordinari, no? Que és, he dit, hi ha alguna frase... i no sé relacionar-la amb el moment en què vaig llegir aquesta frase, no la sé reinterpretar, i per mi això ja és un enigma que queda i que no podré resoldre mai.
Mai.
Sí, sí. Jo hi poso al costat del subratllat, a vegades que una cosa m'ha impactat o m'agrada o m'interessa per alguna raó, però en profunditat hi poso un signe d'exclamació.
Sí.
I el que passa és que al cap dels anys dic, per què caram m'exclamava?
Sí, sí, exacte, exacte.
I això no té res. Sí,
sí. No. I us ha passat alguna vegada de llegir un llibre i immediatament d'acabar-lo tornar a començar-lo?
Això sí que m'ha passat.
Jo no.
A mi m'ha passat...
I amb quin?
Orlando, de Virginia Woolf.
D'acord. A mi em va passar amb el 2666.
I... de Bolaño.
Sí, 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 de necessitar tornar a passar tot el llibre. I amb un de la Mireia Sallarès, que em sembla que alguna vegada en vam parlar, de, com una mica d'aigua al clot de la mà, em sembla que es diu. El clot o el palmell de la mà.
El palmell de la mà, sí.
I també, necessitat de tornar a passar. És un exercici que no té estrictament res a veure, que és molt interessant, perquè és reconfortant, també, perquè de cop i volta el llibre s'ordena. S'ordena, i són dos llibres que caminen amb molta llibertat, no tenen res a veure l'un amb l'altre, són llibres que caminen molt. És a dir, que és com algú que, en lloc d'agafar un camí, que figura que és el camí que va d'aquí a allà, agafés aquest camí i cada vegada que troba un camí entrés a explorar-lo i anés a l'altre i anés a l'altre, i que d'alguna manera tu no saps on estàs anant, realment no ho saps, és aquesta manera de fer. I quan tornes a fer el camí t'adones que hi ha una construcció molt dominada, molt, i això és preciós, perquè de cop i volta és el reconfort de l'ordre allà on tu havies vist una gran salvatjada, d'alguna manera.
I és una relectura un pèl diferent. En el meu cas, amb Orlando, per exemple, no va ser voluntària. És a dir, no va ser voluntària, sí que ho va ser, però quan vaig acabar vaig sentir aquestes ganes de rellegir-ho i vaig tornar a començar. Vull dir que el llibre no va estar un temps allà i jo el vaig estar pensant i vaig decidir tornar-hi, sinó que de sobte vaig veure que sí, que havia de tornar a començar.
Són ganes.
Sí, exacte, són ganes.
A mi em passa no de llegir el llibre sencer, però en canvi sí de tancar el llibre i tornar al començament per retrobar i dir, ah, val, ara entenc més bé... No? Hi ha algun llibre que et passa això, que dius, hòstia, ara entenc més bé d'on venia tot això, no només al començament, sinó fins i tot al mig, un episodi que vols tornar a llegir. No?
A mi del sex em va passar a mi, de Jeffrey Eugenides, no? Quan ja has fet tot el viatge, dius, anem a recordar...
Bueno, perquè és que té un començament
èpic,
sí,
literalment
extraordinari.
Èpic, no? Com ha armat tot això, no? Fins i tot per la curiositat de les canonades, de veure una mica per l'interior com està fet. I després hi ha un altre tipus de lectures, o a mi em passa que com a relectura sóc extremament feliç fent-ho, perquè té a veure amb una sèrie de llibres que van enganxar-me a mi a la lectura ben petit, i és com, no?, és com un dinar familiar, que ja et saps les coses de tothom, i vicis i virtuts, però estàs a gust perquè són família, són els personatges de sempre, saps com reaccionaran, que són els Tintín. Jo amb Tintín torno a... No? És allò que dèiem del plaer de la relectura infantil.
Ara confesses.
Com ara, clar, no, és una confessió de la qual em sento molt orgullós, no? Perquè ja em sé el misteri de la mòmia peruana, per què passa, no? O em sé per què, dèiem, de l'expedició dels Inques cauen en aquella letargia profunda. Ja m'ho sé tot, les set boles de cristal, tots els àlbums, però en canvi retornar a aquells paisatges, aquells, en fi, els renecs de Haddock i tot plegat, continua sent una atmosfera, jo crec que vaja, més enllà del temps.
No? Quins t'agraden més?
és difícil de dir. Això, les boles de cristal, els cigars del faraó, hem caminat damunt la lluna, l'afer Tornassol, és que, no ho sé, en tinc, és, els Tintín i els Pícaros m'agrada molt. Què tu ets tintinaire o més...
Home, això ja, Tintín i Astèrix és permanent, si vols, la lectura és com una intravenosa que va fent i fent i fent. Sí, sí, no passa pas un mes sense que me n'empassi algun. A mi m'agrada molt. Molt. A mi m'agraden... T'he de dir que n'hi ha alguns que les illes m'agraden especialment. M'adono que l'Illa Misteriosa i el Cocostoc m'entusiasmen.
L'Illa Misteriosa és quan s'ha d'acabar el món, no?
Que hi ha un moment determinat. Exacte, que comença amb aquell profeta.
Sí.
Te'n recordes?
Sí, sí.
El Joan... Que són esplèndids, a més, els dibuixos del profeta, sí, que va amb la túnica per la ciutat, i l'asfalt que es fon pels carrers, i a més hi ha una solitud del Tintín en aquells dibuixos, que és absoluta, absoluta, el veu sol, és genial.
No, exacte, és dramàtic en alguns moments. El Joan Barril, que era un gran tintinaire, me'n recordo parlant d'aquest àlbum, deia... Perquè, clar, no oblidem que, malgrat que es passa tots els àlbums fent aventures, Tintín és periodista de professió. I deia, és el pitjor periodista del món perquè quan tens la notícia més important de la història, que és la fi del món, es queda adormit.
Ai, genial l'observació. Que d'altra banda m'adono amb consternació que tant Hergé com Simenon, que són els autors que probablement rellegeixo més, eren dos filonazis frenètics. Que això és curiós quan hi penses, aquests belgues que van il·lustrar la literatura francesa, déu-n'hi-do.
Sí, sí, això. Sí. Segurament si penséssim a aquestes consideracions, la relectura seria una mica menys plaent.
Bueno, bé. O si de cas una mica inconfortable, sí.
Exacte. En tot cas, avui, i moltes altres que faríem, i les que no faríem, perquè com deia el Marc, doncs, la precaució de no, que romangui intacte el plaer la primera vegada, també és interessant fer-ho, i en tot cas, gràcies per compartir-ho enhorabona un cop més per la lectora.
Gràcies.
Un espai de crítica no només independent, sinó amb unes extensions, que és el que vol, la cosa pausada i la profunditat d'argumentació, que és el que voldria sempre la literatura, i tot sovint no la tenim, per exigències periodístiques que coneixem prou bé. Enhorabona i gràcies. Que vagi molt bé.
Gràcies a vosaltres.
Maria Jordi, fins la propera.
Fins la pròxima.
La llibreria Ona us ofereix aquest espai.
I parlant de relectures i llibres que rellegim i que ens tornen a caure les mans per les raons més diverses, saludem i tornem a rellegir el Joan Lluís. Lluís, com estàs?
Bé, estic bé, gràcies.
Tu hi tornes? Hi ha algun títol que diguis, no, aquest sempre m'agrada, no?, perquè sempre hi trobo coses noves i així.
Oh, la Iliada, per exemple.
Home, doncs ara estàs enhorabona, eh? Tenim dues noves edicions.
Sí, 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 tant i tant i tant. Bé, l'he rellegit una vegada i espero llegir-lo una tercera vegada o menys en vida.
Això és per nota, eh?
Sí, sí,
tres sí. Vegades la Ilíada, molt bé, molt bé. Escolta'm, i avui, per quina biblioteca, que és un lloc també sí. molt adient a les relectures, ens portes?
Parlant de relectures, he pensat que potser estaria bé parlar també de la no lectura, perquè per rellegir, primer que l'havia llegit, i no sempre és el cas,
bona.
I voldria començar amb Victor Hugo, poeta del segle XIX, molt solemne, eh? El gran poeta francès que ho domina i ho aixafa tot. Que tenia una dèria per fer versos. Es diu que escrivia versos tot esmorzant, així, per passar, per entrenar-se així. Eh? Bé, vaja, va fer un poema molt llarg, com solia fer, i m'he atrevit a traduir-ne 6 versos, que ara, molt, molt humilment, us llegiré, després s'entendrà de què va. Llavors, el poema escrit el 1872 diria alguna cosa com «Has llençat, desgraciat, una torxa encesa», i fet de l'esperit un munt de cendra ofesa. No recordes, potser, qui t'ha alliberat? El llibre ho feu, el llibre venerat, el llibre refulgent que areu per la terra destrueix el butxí i la fam i la guerra.
Caram!
Déu-n'hi-do. De què va? Va d'una destrucció de biblioteca. És a dir, el narrador s'adreça a un incendiari que ha cremat una biblioteca, posats a fer, direm que és la biblioteca d'Alexandria, perquè Victor Hugo no s'estava de res... I llavors tot el poema molt llarg és un retret del narrador cap a l'incendiari. I al final l'incendiari li respon amb un mig vers, 6 síl·labes en francès, en català podem reduir a 4, no sé llegir. Vet aquí la resposta de l'incendiari.
Caram.
El poema es diu «Qui en té la culpa?», per tant, i no dona cap resposta, podem pensar que Victor Hugo apunta una mica més lluny que el fet simplement de no saber llegir com a raó o com a excusa o com a pretext per cremar una biblioteca. Però en tot cas, torno a allò, per
rellegir primer cal haver llegit. I he trobat un exemple que trobo molt, molt bonic de una lectura fructífera, que també pot passar, que és com una mena de resposta a aquest incendiari analfabet de Victor Hugo en una novel·la de William Saroyan, autor nord-americà de mitjans del segle XX.
Divertidíssim, si puc afegir-ho.
Sí. La novel·la Una comèdia humana, que és del 43. Llavors hi ha un diàleg una mica llarg que he intentat resumir una mica. Són dos joves adolescents, potser preadolescents, que entren per primera vegada a la seva vida en una biblioteca pública i diuen que les parets semblaven haver morit, com si l'edifici sencer hagués caigut en un pou de silenci. Estan molt, molt impressionats i comencen a remenar llibres, primer amb molta timidesa i després amb més atreviment, fins que una bibliotecària s'hi fixa i diu, què passa això? És que ni tan sols són a la secció infantil, no? Són allà enmig de la biblioteca mirant llibres. I però què voleu? Els pregunta la bibliotecària. Voleu algun llibre en particular? Tots, respon un dels adolescents. Els voldria tots, però tots no, és impossible. Hi ha un reglament, són 4 màxim a la vegada que podeu treure, però no, és que els vull tots. Però per què els vols tots? Vols llegir tots els llibres? No, és que no sé llegir, li respon. I el meu amic tampoc, no sabem llegir. I llavors, si no sabeu llegir, per què voleu els llibres? Per mirar-los? Està prohibit mirar llibres? O si no sabem llegir, tenim entrada prohibida a la biblioteca? No, és clar que no, diu la bibliotecària. De fet, és que aquesta biblioteca és tota vostra, feu el que vulgueu. I s'acaba una mica així. I ho trobo realment molt, molt bonic, molt entranyable, i no ho sé, a mi m'enamora aquesta bibliotecària, m'enamoren aquests dos joves adolescents i m'enamoren aquests llibres fins ara impossibles de llegir per qui no en sap. No llegir, es podria fer tot un programa sobre el fet de no llegir llibres perquè no saps llegir, fins a quin punt és dramàtic i fins a quin punt pot ser meravellós quan per fi t'adones que en saps.
Sí, sí, el procés, el que passa és que no ho recordem pràcticament, no? Però això, el procés d'aprenentatge, d'adquisició d'una llengua i sobretot de la lectura, ja quan comences a desxifrar aquells signes estranys que no saps ben bé què volien dir i comencen a fer sentit en el teu cap, no? Tot això, efectivament, té una màgia especial que avui el Joan Lluís ha resseguit a través d'aquí, de la bibliotecària de Victor Hugo i de William Saroyan. En el cas del poema que ens has llegit, també hi ha una mica de llum quan crec que assimila o parla d'un llibre alliberador, no?
I tant, sí.
De manera que no ens caiem amb l'incendi, sinó amb aquesta altra part, i ens veiem la setmana que ve. Que vagi molt bé.
Fins aviat.
Llibreria Ona, des de l'any 1961, al servei de la cultura catalana, amb un fons especialitzat en català. La trobareu al carrer Gran de Gràcia 217 de Barcelona.
I acabarem avui abocant un projecte que es basa precisament en la relectura, musical en aquest cas, de manera transformativa amb la Postmodern Jukebox de Scott Bradley i companyia. Amb vosaltres, com sempre, Dolor Janola de producció, Rosa Silloé a la consola i qui us parla, David Guzmán. Ariana Sabales en clau postmoderna, rellegint Bad Romance.
As long as you're mine, I want your love. Love, love. Je veux ton amour.